COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimecres, 5 de setembre, el dia en què estem molt pendents de l'actualitat, pendents d'aquesta investigació dels Mossos per un tiroteig aquesta nit a Reus. Un home de 43 anys ha mort abatut a trets al centre de la ciutat. És un dels temes que tractarem avui al bloc informatiu, evidentment, que ve carregat, com sempre. Tenim darreres hores al voltant d'aquest fet, així que no s'ho perdin. Avui al programa també coneixerem la iniciativa d'un grup de joves per netejar la zona de Cala Romana i Boscos davant la inacció de l'Ajuntament per fer front als abocadors incontrolats que hi ha en aquesta zona. Parlarem amb la impulsora d'aquesta iniciativa. També farà la primera parada de la temporada per aquí l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell, així que vagin preparant els telèfons. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 novament. Sí, sí, ho han sentit bé. Ara també els dimecres. Avui els farem propostes d'oci per aquests propers dies a les comarques de Tarragona i també a les de Lleida. I encara més novetats, perquè avui també vindrà el Pere Agramunt, vindrà a presentar-nos la nova temporada de Pere i els Llops, que arriba amb canvis per aquests mesos. Estiguin atents, perquè també volem que vostès en formin part.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Els acompanyarem fins al punt de les dues en directe, el 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre ho poden fer en directe a través del web i l'app de COPE, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a saber la previsió del temps a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim el Josep Moragas. Josep, bon dia.
Bon dia. Avui a la província de Tarragona, a poc el cel s'anirà tapant més i més i cap a la tarda estarà tapat per complet. Esperem ruixats i tempestes ocasionals. Seran localment fortes o molt fortes i amb calamarsa, sobretot en zones de l'interior. Per això, al prelitoral sud de Tarragona i a la depressió central de Tarragona, tenim actiu l'avís groc per pluges en aquestes zones. Temperatures sense canvis importants, que es mouran avui entre els 28 i 30 graus i el vent que per la seva banda bufa variable fluix amb predomini del sud-est durant les hores centrals del dia. Demà a la província de Tarragona tindrem intervals nuvosos, el cel s'anirà tapant, aniran creixent núvols d'evolució en àrees de muntanya que ens deixaran ruixats i tempestes ocasionals, preferentment cap a la tarda, i a la meitat és on no descartem que siguin tempestes i pluges localment fortes. Per això tenim actiu l'avís groc a tota la província de Tarragona per pluges i tempestes. Temperatures que demà baixaran. A Tarragona arribarem als 27 graus, a Tortosa 31, al Vendrell i a Reus màxima de 28, a Gandesa 27, i el vent per la seva banda bufarà variable fluix amb intervals de brises a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Josep. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els ho dèiem en començar, els Mossos investiguen la mort a trets d'un home aquesta matinada a Reus. La víctima és veí de la ciutat, tenia 43 anys i era de nacionalitat albanesa. Segons els Mossos, l'avís s'ha rebut a 3:15 de la matinada. L'home hauria caigut abatut a terra després de rebre diversos trets que s'haurien fet des d'un cotxe, un extrem però que no ha estat encara confirmat pels Mossos de moment. Tot plegat ha passat al xamfrà del carrer Josep Maria Prous i Vila amb la ronda de Sobirà, just a tocar d'un pas de vianants. Ara els Mossos investiguen les motivacions del crim amb la revenja comuna de les principals hipòtesis. Els agents de l'àrea d'investigació criminal del CAMP s'han fet càrrec del cas i intenten localitzar el presumpte autor o autors de l'homicidi. Però atenció, perquè segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'home que ha mort tirotejat a Reus seria l'autor d'un homicidi a una benzinera de Cambrils l'any 2008. En aquell cas, la víctima va ser també un home de nacionalitat albanesa. Fons policials van assenyalar aleshores que els fets responien a una revenja per un impagament econòmic procedent del tràfic de drogues i la prostitució. El cas va arribar a judici el 2011 a l'Audiència de Tarragona. Un acord entre defensa i acusació va evitar vista amb jurat popular i es va resoldre amb una condemna de 6 anys de presó per delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes amb atenuant de legítima defensa. Per això, com els dèiem, ara els Mossos treballen amb la revenja com una de les hipòtesis principals d'aquest tiroteig, d'aquest homicidi aquesta matinada a Reus. Hi ha més qüestions. Desmantellat a Constantí un escorxador il·legal on es sacrificaven ovelles pel ritual musulmà. L'escorxador estava dins una explotació il·legal que no disposava d'autorització administrativa per dur a terme l'activitat. En una operació conjunta, la Guàrdia Civil i la policia local de Constantí van trobar un tancat amb 110 caps de bestiar vius. També van localitzar la sala de sacrifici clandestina i restes dels animals que no servien per al consum humà enterrades en una fossa sense cap tipus de control. Agents del Seprona havien detectat durant la darrera setmana d'agost una constant anada i vinguda de vehicles a l'explotació ubicada al camí dels Ovellons, segons ha informat la Guàrdia Civil. Els responsables es dedicaven a comprar l'animal viu a altres explotacions ramaderes i oferien als seus clients la tria del bestiar i eines específiques per dur a terme ells mateixos el sacrifici. El preu era de 200 euros l'animal, incloent sacrifici dins el recinte. Després, la mercaderia es transportava en vehicles particulars fins a casa del client sense cap tipus de condició higiènica. Els han denunciat per diverses infraccions administratives en matèria de sanitat animal. Atenció al que llegim avui al Diari de Tarragona. L'Ajuntament de la ciutat començarà la primavera la retirada de les illes de contenidors soterrats de la ciutat per contenidors de superfície. Ho fan davant el fracàs del sistema, males olors, deteriorament dels contenidors i problemes al voltant per als vianants, per exemple, a l'aixecar-se les tapes de terra. Segons expliquen avui al diari, a la ciutat hi ha 119 illes de contenidors soterrats i es començaran a canviar a la primavera. La seva instal·lació va costar més de 7 milions d'euros. L'Ajuntament diu ara que el canvi a contenidors de superfície no suposarà un sobrecost perquè entra dins el contracte amb l'empresa de neteja. Quedem a Tarragona. L'alcalde diu que no permetrà que la solució per al Sant Joan de Reus vagi en detriment de l'Hospital Joan 23. Titlla de barbaritat que l'exdirector territorial de Salut parlés d'unificar els hospitals i ha reivindicat l'impuls del pla funcional i del compromís pressupostari d'inversions per al Joan 23. Escoltem Josep Fèlix Ballesteros.
Si tenen un problema a Reus, que el resolguin, però en tot cas no permetré que qualsevol solució per Reus vagi en detriment de Joan 23 ni de l'oferta sanitària de Tarragona. Jo no vull parlar ni de govern de salut, ni de plans funcionals, ni de cap solució que no pasti perquè abans es facin les inversions a Tarragona. I fins que jo en 23 no estigui bé, jo no parlo de res, ni permetré que es parli de res, i arribarem fins allà on sigui, al Síndic de Greuges, als tribunals, al Parlament de Catalunya, allà on sigui.
A Reus s'està encara a l'espera de la posada en funcionament del nou consorci que ha de gestionar l'Hospital Universitari. El nou model de gestió preveu subrogar els treballadors del grup Salut Reusenc i que el consistori no hagi de fer front a dèficits operatius generats directament de l'activitat sanitària com passava fins ara. Durant l'exercici de 2017, les pèrdues del Sant Joan van superar els 3 milions d'euros.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I no deixem Tarragona perquè l'alcalde ha insistit també que no es dedicarà a perseguir llaços grocs, però avisa que no els permetrà a la muralla. Ballesteros diu que no pensa fer d'això una batalla i demana que no es cridi a la guerra. Demana també refredar els ànims. L'escoltem.
És evident que a la muralla, amb un patrimoni mundial, amb un espai molt fotografiat i que no sabem si es pot fer mal o no a la xarxa i a la muralla, no ho permetrem. Jo no penso treure llaços ni dedicar la brigada municipal ni ningú a treure llaços a la ciutat. No penso perseguir ningú ni penso fer d'això una batalla i una guerra. Jo crec que és dolent. No crec que el s'hagi de preveure especialment calenta. En tot cas, si algú la preveu, hauria d'anar refredant els ànims, perquè jo crec que és bo per tots que refredem els ànims.
Per cert, que el Vallès Tarragoní continua posposant l'anunci de si repetirà o no com a candidat del PSC a l'alcaldia el 2019. Segons diu, farà pública la decisió a final de setembre. Deixarà passar les festes de Santa Tecla, que per cert ja escalfen motors. Aquest dimarts es presentava l'Ampolla de Chartres d'enguany, presentació que arriba amb expectació, perquè l'any passat, recordin, la Subdirecció General de Salut Pública de la Generalitat li va demanar a Josep Fèlix Ballesteros que no participés en la promoció de begudes alcohòliques. Doncs bé, l'alcalde de Tarragona, fidel al seu estil, responia així en la presentació d'enguany. Ho escolten tal qual.
En primer lloc, esteu tots gravant? L'Ajuntament de Tarragona recomana el consum responsable i moderat d'alcohol. Està ben agafat això? Penso seguir venint, per tant, malgrat que algú pugui dir alguna barbaritat, penso seguir venint a aquesta presentació tantes vegades com calgui. I ara, amb més tranquil·litat, des que veig que el president de la Generalitat regala ratafia, doncs suposo que algú no li dirà a l'alcalde de Tarragona que no faci determinades coses.
La 20ª edició del Barrilet de les Festes està dedicada enguany a la Víbria de Tarragona, la serrallenca que fa 25 anys del seu naixement. La imatge ha anat a càrrec de l'il·lustrador tarragoní Hugo Prades. Les ampolles de Santa Tecla 2018, amb el format antic de 70 centilitres, porten a la contraetiqueta la imatge oficial de les festes i també hi apareix el logotip del 35è aniversari del Vall de Diables de Tarragona. Hi ha més qüestions. Hem arribat a 2:15. La xifra del matís és avui els 10,7 milions de pèrdues que preveu Unió de Pagesos per la davallada del 60% de la producció d'avellana aquest any. Esperen unes 6.000 tones menys de producte. Les fortes ventades del mes de març han acabat enfonsant les estimacions inicials i els avellaners han quedat pràcticament buits en les parts més exposades al vent. El sindicat alerta dels baixos preus publicats aquest dilluns per la Llotja de Reus i adverteixen, de fet, de la gran diferència de preus entre varietats, com per exemple que no s'havia produït mai en el passat. La varietat negreta continua sent la més valorada. Unió de Pagesos demana ajudes urgents i alerta que si no hi ha una millora a curt termini en el sector, podrien haver-hi abandonaments, tant de joves acabats d'incorporar com de productors consolidats. Només al Camp de Tarragona hi ha unes 9.000 hectàrees d'avellaners. I més coses. Territori i Sostenibilitat ha tombat el projecte de parc eòlic dels Brois al Pinell de Brai per l'elevat impacte ambiental, en concret per l'impacte crític que generaria sobre les àligues cuabarrades presents a la zona. La construcció i funcionament d'aquesta central, que promou Fercom Eòlica, amb 6 aerogeneradors i uns 18 megawatts de potència, resulta, diuen, incompatible amb l'espècie. El govern municipal de Pinell de Brai ha celebrat la notícia, ara bé també demanen que se'ls deixi participar en les decisions que poden afectar tant a la zona. L'alcaldessa de Pinell de Brai és l'Evan Posta.
Nosaltres no ens han vingut ni altra cosa mai per part de les empreses que ens mostréssim a favor de cap projecte eòlic ni tampoc han participat dintre de cap taula per fer aquest tipus de valoracions. I a l'empresa ho presenten a la Generalitat que publica un butlletí dient que és desfavorable, però vull dir, el nostre equip de govern no ens hi hem trobat. No he tingut ocasió de participar en cap tipus de procediment. Si hem d'esperar si cada projecte que hi ha no s'ha de resoldre fins al cap de 13 anys, pues, això sí que penso que és criticable, que hem de ser molt més àgils a l'administració per saber quin model de territori volem.
Paral·lelament, Territori també ha emès una decisió més salomònica respecte a l'impacte ambiental del parc eòlic de Riba-roja d'Ebre. La resolució ha desestimat l'avaluació d'impacte ambiental per a 9 dels 16 molins previstos en aquest cas, també principalment per la presència de l'àliga cuabarrada i imposa diverses condicions als 7 restants. Parlàvem fa un moment de les festes de Santa Tecla, s'apropen també les de Misericòrdia, un apunt en plana cultural. L'esperat Lleó Petit de Reus es presentarà de manera especial, des de les alçades. És quan es podrà veure per primera vegada. Volen fer el més especial possible la presentació en societat del nou element del seguici festiu de la ciutat. La música la posarà Joan Masdeu i, per cert, el Lleó Petit també tindrà banda pròpia. Arribem a les 12:33. Repassem les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu en portada contenedores soterrados, 8 milions a la basura. El Reus Digital destaca a aquesta hora un mort per arma de foc a Reus aquesta matinada. I al tarragonadigital.com llegim que Calafell es compromet a treure els guardarraïls a les vies de titularitat municipal. Al Tarragona 21, destacat en portada avui, la Guàrdia Civil suspèn el trasllat de 300 agents i els ordena que es quedin a Catalunya. I finalment, avui en portada al diari Més, alerta per la manca de promoció de l'exempció del peatge per als cotxes.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Doncs amb això arribem a les 12:34. Ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses.
Corres por la mañana para coger el autobús.
¡Espere!
Al mediodía porque te cierran el banco.
¡Ay, que no llego!
Y cuando por fin llegas a casa, sales a correr. Hay que ser muy runner para entenderlo. Por eso te mereces un 20% de regalo en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre, Nike, Adidas, Asics y muchas marcas más con un 20% de regalo en calzado y textil de running. Ven corriendo a El Corte Inglés.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
La Razón te regala las sartenes de cobre totalmente antiadherentes. Nada se pega y no se rayan. Podrás cocinar de forma más saludable con muy poco aceite o al vapor. Válidas para inducción e incluso para el horno. Y se limpian en el lavavajillas. Llévate el juego de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Continuem amb més coses al programa. Avui els volem parlar d'una iniciativa que ens ha cridat l'atenció. Un grup de joves de Cala Romana i Boscos s'han unit per netejar la zona un cop al mes. Volem saber què els ha motivat a organitzar aquesta acció i com ho fan tot plegat. Per això avui tenim amb nosaltres a la promotora de la iniciativa, és la tarragonina Mar Tarrats. Mar, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per interessar-vos.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, explica'ns com va sorgir aquesta idea, a veure.
Mira, doncs, per ara, vora unes 3 setmanes, passejant pel bosc amb la meva gosseta, sortint a córrer... Bueno, el que fem normalment, vaig decidir que això no podia ser així, ja que mires a banda i banda del camí i l'únic que hi veus és brossa. Llavors, a l'arribar a casa, vaig començar a moure fils per les xarxes socials, vaig reclutar amics i amigues joves de per aquí i, entre tots, vam començar una mica la iniciativa de fer recollides voluntàries de brossa.
Uh-huh. La primera la veu fer a l'agost, no? Quanta gent veu ser al final?
Sí, el dia 22 d'agost, a la tarda, vam ser uns 13 joves que ens vam reunir a Boscos i vam començar a fer la recollida.
I què és el que vau trobar exactament i què en vau fer de tot plegat? A veure, perquè crec que el, diguéssim, va ser força la feina que vau fer, vau recollir molta brossa.
Sí. La intenció era fer un recorregut des de Cala Romana fins a Boscos i anar netejant tota aquesta zona, però tot just sortir no vam fer més de 200 metres, ja que el que hi ha allí és un abocador descontrolat i està ple de runa, vàters, banyeres, totxanes, rajoles, tot de material de construcció, plàstics, vidres, i llavors el que ens hem dedicat a fer és treure tot el que estava al nostre abast, sobretot plàstics, botelles, vidres, restes de runa que poguéssim agafar en plan petitetes, anar-ho apilant al mig del camí, i un cop vam decidir que ja se'ns estava fent tard i que plegàvem, recollir tota aquesta runa que havíem ficat al camí, i amb vehicles propis, amb furgonetes i cotxes, ho vam anar transportant fins als containers de dintre la urbanització.
Mm-hmm. Crec que van ser més de 50 bosses, no?, les que vau recollir.
Sí, portàvem dos paquets de 25 bosses i se'ns van quedar curtes. Això va ser el que ens hi cabia dintre,
clar,
perquè a part d'això doncs vam anar traient coses individualment que eren tan grans que no hi cabien a les bosses.
Uh-huh, clar. Evidentment, això que tu ens estàs comentant ara, aquest abocador incontrolat en què s'ha convertit aquesta zona, i per desgràcia moltes altres, no és la primera vegada de la que en parlem. Suposo que com a veïns de la zona també ja ho havíeu fet arribar a l'Ajuntament, això, però no s'havia fet res, no?
Sí, exacte. Això fa molts anys que està aquí. Els primers veïns de per aquí la zona ja fa anys que s'han queixat, envien queixes, denúncies, fins i tot es va fer un vídeo que està penjat a YouTube reclamant que es vingués a netejar la zona. Uh-huh. L'Ajuntament no fa res. Nosaltres, els joves, estem començant també a enviar el mateix, queixes, al telèfon verd, al mail de Medi Ambient, a l'aplicació, tot el que ens han dit ho estem fent i, bueno, no hi ha resposta encara.
Allà no ha aparegut ningú a recollir aquesta brossa. No. Evidentment, sabem que no és que sigui culpa de l'Ajuntament, la culpa és dels incívics que ho van a llançar allà, però evidentment hi ha un servei de neteja que s'hauria d'encarregar d'aquestes coses. Després d'aquesta iniciativa que doncs, ha tingut força ressò, també als mitjans de comunicació locals, no? Per sort, ens n'hem fet ressò, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb vosaltres?
No, en cap moment. No. Va ser un retuit que ens va fer l'Ajuntament per Twitter dient que enviéssim enviéssim constància a l'aplicació, cosa que ja havíem fet, i ja està. Vam fer-ho un altre cop i això és tot.
Clar, la resposta s'ha quedat en res per ara. No sé si vosaltres teniu previst, Marc, perquè teniu previst fer més recollides, no?, en els propers dies, properes setmanes.
Sí, la intenció és anar-ne fent una cada mes. La propera serà el passat Sant de Tecla.
Sí.
I bueno, vindran mitjans de comunicació de televisió, farem una mica de reportatge per tele i a veure si així hi ha una mica més de ressò.
A veure si així us fan cas, no?, des de l'Ajuntament.
Sí. Sí, contesten l'Ajuntament.
Clar, també dir, a banda d'evidentment fareu aquesta convocatòria doncs, per la gent que vulgui, els mitjans que ho vulguin seguir, comunicareu a l'Ajuntament també que teniu previst fer allò tal dia, tal hora serem allà, per si tenen a bé, potser aparèixer o col·laborar?
Sí, ara ja d'aquí poc trucarem, perquè el que no volem és que torni a passar com l'última vegada, que vam treure tanta cosa que després el problema era nostre per portar-ho des del camí cap als containers. Llavors, ja. Demanarem de que ens portin algun container al mig del camí o deixar les coses allí i que passin a recollir-ho ells, perquè si no és molt de follon perquè amortem els cotxes, no ens hi caben les coses i això, ens ficarem en contacte amb ells, que ho sàpiguen, que tal dia ho farem això i que si ens poden donar una mica d'ajuda.
Clar, perquè a més ja suposo deixalles d'algun tipus que és impossible que amb un cotxe particular les pugueu transportar també, no? Si hi ha una banyera o un sofà, doncs tampoc no? és impossible i s'ha de quedar allà.
Sí.
Si ara algú que ens està escoltant, Marc, que potser doncs, no coneixia aquesta iniciativa i si vol sumar també per ajudar-vos en la propera recollida, aquesta que fareu després de Santa Tecla, com se'n pot assabentar, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
Doncs es pot ficar en contacte amb mi a través de xarxes socials, Marta Rats, el mail, que és també martarats@gmail.com, o qualsevol dels altres organitzadors que estan al capdavant de tot això, també a través de les xarxes socials ho aniran comunicant, i Instagram, tot això, anirem fent publicacions i direm l'hora, la data, tot això.
Molt bé, doncs ja sabem, passat Santa Tecla hi ha una nova cita, esperem que s'hi sumi més gent també, Marc, però sobretot esperem que l'Ajuntament de Tarragona us escolti, com a mínim, no?, i us doni una resposta, una solució. Això seria l'ideal.
Sí.
Doncs Marta, agraeixo molt que ens hagis atès aquests minuts i doncs l'enhorabona per la iniciativa. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Més resistents, més sans i més nets. Així són els nous tàpers del periòdico. Tàpers de vidre exclusius que fan els teus dinars més bons. Cada cap de setmana, un nou tàper de vidre. Només amb el periòdico.
Es pensaven que li hauria donat més vacances, potser, perquè estem a la primera setmana de setembre i s'ha de ser benèvola. Doncs no, aquí està. Si estic jo treballant, ve tothom a treballar aquesta setmana ja. Moisès Castell, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com estàs?
A tope.
Fas bona cara.
Sí.
Fas bona cara. No sé si has pogut fer moltes vacances, però...
No moltes. De fet, ara que començo a treballar, dic... ha sigut a la inversa aquest estiu. Les
ara
vacances
descanses.
Han sigut una putada.
Ara descanses una mica, no? Clar, és que ha tingut... el Moisès ha tingut un estiu mogut, diguéssim.
Mogudet,
no?
Mogudet, sí.
D'estiu, un final de festa, mogudet.
De fet, fa un parell de dies encara estava acomiadant a família.
Ho podem dir, no? És,
sí,
és un
sí.
home casat, el Moisés Castella.
De fet, penso que em van acomiadar...
Sí, ho vam dir?
Sí.
No sé si ho havíem dit, però bé, escolta, enhorabona de tot l'equip de la ràdio. No, no l'han vist, perquè he vist fotos i estaven guapos a rabiar, eh? Però a rabiar. O sigui, no et poses tan mudat per venir aquí a fer l'espai.
Vaja, vaja. Però, moltes gràcies.
Doncs escolta, has acabat molt bé l'estiu. Amb una festa sí. Por todo lo alto, no hi ha millor manera.
O sigui, i tant.
T'ha de fer agafar forces, no?, per la temporada.
De fet, penso que el dia de la meva boda feia... No sé, bueno, ni ho sé. Penso que abans que inventassin el mòbil, que no passava tantes hores sense mòbil. Clar.
O sigui, vas aconseguir estar desconnectat del mòbil el dia del teu casament?
Tot el dia.
No el vas portar a sobre?
No el vaig portar a sobre, no. Oh! Tot el dia, tot el
ostres,
dia.
Doncs això...
Sí, sí. A sobre les coses que tenim que fer, vaig tornar pues, a fer... Bueno, de fet, vam comprar tones per la impressora de casa. Sí, sí. Que de fet, digo, ostres, de verdad, dic-me una copisteria, però al final.
Sí, sí, sí.
I els paperets i tot això, que sempre ho porto al mòbil, amb totes les aplicacions.
Doncs a imprimir. Bueno, imprimir, mira, m'agrada sí, sí. que hagis tingut no, aquest detox, encara que siguin 24 hores. I no sé si has pogut els dies posterior, perquè m'imagino la quantitat de missatges,
clar.
De fotos, de vídeos que té... tots els, no? Els 200 convidats que tenies t'han enviat, no? En plan bombardeo, ha passat això.
Això ha passat.
Ahà.
Tot i que jo no portés el mòbil, la gent sí. De fet, teníem un hashtag i tot. De hecho, lo promovimos, no? Lo fomentamos
per el uso. Per poder veure totes les fotos.
Clar,
de tothom,
perquè,
no?
Perquè després està nosaltres anomenem, el vam anomenar, el otro álbum, no? El otro álbum que no veiem, el que es queda a cada mòbil de cada convidat que fa les fotos. Se les si ficava en un petit hashtag, però ja teníem tota la roba.
Molt bé, molt bé. Home, no podia faltar això, ho havies d'haver previst. Sí. En tu com ets, no? I
sí,
segur
sí.
que tenies una aplicació perquè la gent posés les fotos de la
sí,
boda.
De fet, farem, bueno, estava fent una petita aplicació web per a llistar tots els continguts de diferents xarxes i fer un àlbum en conjunt entre tots.
És que aquí...
Tenia que poner jo mi granito.
Ahí tenint el Moisés a casa no podia ser d'una altra manera. Doncs precisament però... jo crec que vens d'això, no? Vens una mica damnificat d'aquest bombardeig de fotos
sí.
i vídeos.
La veritat que en alguna cosa ja hem parlat. De fet, penso que vam parlar de Google Fotos.
Sí, sí. Ui, menys mal, el dia que m'ho vas descobrir, que jo que ja saben, la gent ja saben que sóc una antiga i que no estic al dia d'aquestes coses, a mi m'ha salvat la vida això de Google Fotos moltes vegades, eh?
Sí, no, la veritat que a tothom que... És que és un problema bastant comú, no?, els dispositius. Tenemos el síndrome de Diògenes de datos i emmagatzemem. I clar, però saps què passa? Google Fotos se queda només en fotos i vídeos, contingut uh-huh. multimèdia. Aleshores, com porto uns dies bastant fotut amb el tema de la memòria, que vull enviar un...
De la del telèfon, no la teva.
Sí, no? També està saturada, eh? I aleshores el dispositiu... com només, com deia, només contingut multimèdia, hi ha altres dades que, per exemple, a mi potser tinc sincronitzades totes les fotos, però clar, no vull esborrar, tinc totes les dades d'aplicacions, que la gent no sap, doncs, potser no puc enviar ni oportunitats ni enviar un missatge de WhatsApp.
Ah, o sigui, estàs col·lapsadíssim.
Sí, col·lapsadíssim. Aleshores, res, uns petits consells.
Molt bé.
Que nunca estarem a repassar-los.
Per guanyar espai. Molt bé, espai al nostre mòbil. Ara que tenim tots, bueno, potser és, moment de, potser és el moment de fer neteja, no?
Sí.
De dir, escolta, netegem totes les coses de l'estiu, les fotos de les paelles, de, no? Del mojito a la platja, del xiringuito, aquella que surt de l'aigua i aquesta no repeteix la que, no? Que,
efectivament, i si ja tenim algunes sàcame
fotos... Sàcame com Boderek i no, i fa 50, tot allò continua allà, perquè no les has esborrat.
Vaja,
llavors,
vaja.
Què fem? A veure, Moisés.
I, bueno, si no, sempre les tens a Instagram o xarxes socials vàries, o sigui,
sí, sí,
se poden recuperar.
Que tal l'altre, sí, sí.
El primer, i breument, penso que ja ho sap tothom, però lo repetimos de nuevo, sisplau, los ajustes de les aplicacions de mensajeria.
Sí, sí,
WhatsApp, Telegram, etc. I en ajustes de l'aplicació, no descarregar automàticament arxivos. O com a mínim, quan no tinguem wifi.
Uh-huh.
També estalviarem en dades en la vostra tarifa.
Important això consell aquest, eh?
Després, parlàvem abans que el magatzem no és només el contingut multimèdia. Hi ha molts arxivos que no se ven. arxius temporals, caché, diguem que són arxius que autogeneren les aplicacions i es van emmagatzemant i és brossa, brossa, literalment. Bé, en Android ho tenim sense instal·lar cap aplicació, ja tenim alguna eina. En ajustes del dispositivo trobem una petita aplicació que es diu mantenimiento del dispositivo.
Sí.
Això ja ens analitza el mòbil i ens surt unes estadístiques, un llistat d'aplicacions que més pesen. Pues si veus que no està fent servir, fuera. Està molt bé, antes que buscar por todo el móvil.
Uh-huh.
Aplicaciones incluso, en les noves versions d'Android, aplicaciones con poco uso. El móvil sabe que una aplicación que no fa servir de fa no sé quan, y digo, mira, 200 megas por aquí, recortando. Y tot aquest tipus de dades.
Uh-huh.
Si no, també tenim una aplicació, a banda del que hem parlat, de Google Fotos, que és CC Cleaner, molt coneguda als ordinadors.
Sí, és veritat, però no pel mòbil.
Pel mòbil no es fa servir tant, però també la tenim pel mòbil. Y yo he tenido esta semana pasada que bajármela y darle uso.
Vas a haber desborrar algo per instalarla, sí. O no va a calgar.
Pues sí, sí. Me está pasando eso.
¿Y qué vas a desborrar? Aquí es la gran pregunta.
Mira, lo que he comentado abans, a una aplicación que feia que tenía... Pues, mira, es que no estoy usando. Estoy a dos clics de volverla a bajar. Fuera. ¿Y qué fa que el CC Cleaner? Veiem molt clar què ocupa cada aplicación. Per exemple, el meu WhatsApp ocupava 8 gigas.
I no és una barbaritat.
Clar, i no és només contingut multimèdia. Hi ha fotos que són fotos en miniatura. Que, què és això? La foto en pequeñito, quan aún no hemos abierto la foto, sí. Aquesta és una miniatura. Això és emmagatzema també el mòbil. Clar, i això no ho estàs esborrant. Com això, o totes les històries de com que si estàs en dos o tres
grups... Converses, sí. Això ocupa un munt, clar.
Munt. Tot això, com ho podem esborrar? Se poden anar ajustes a aplicacions, i l'aplicació és borrada d'altra aplicació, però el CC Cleaner ja ho veiem tot amb un llistat i diu què està ocupant cada una i amb un clic la podem
analitzar. Doncs això és molt pràctic, ens estalvia temps, no? No hem d'anar...
Jo vaig fer, no sé si són 12 o 13 gigas d'una centrada, d'una neteja.
De veritat, m'ho dius?
Sí, sí.
O sigui, tenies, vamos...
Estava... Me pesaves també el bolsillo, notava el mòbil?
T'anava a dir que havia d'ocupar menys el telèfon de cop. Sí. Mira, doncs molt bé. CC Cleaner, el CC Cleaner aquest el podem fer servir tant Android com iOS?
En iOS tenim altres alternatives.
Sempre sí. La punteta de l'iOS.
I una petita anècdota, i seré molt breu, que ja portem temps, i a veure si podem acabar amb els consells d'iOS, que em parece el tema olvidado, que se me nota, a veces me ve el primero, ¿no? Que soy más usuario de
Android. No passa res, eh?
Doncs bé, hi ha un amic, de fet, que és de Tarragona, va desenvolupar una aplicació que es diu iClean, que era per a iOS. I el portal li va anar molt bé, les primeres setmanes, tal, i iOS se la va rebutjar. Pues que això passa, pues, han revisat l'obligació i té drets d'admissió, no?
Sí.
I clar, i ell demanant alguna explicació, però per què? I li van dir que ja sabem que Apple cuida molt la marca, doncs... Pues, tú no puedes decir que un iPhone está sucio. Entonces, iClean, tú no puedes...
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Sí, només pel concepte de...
El concepte de netejar el mòbil. Aleshores, li va canviar el nom, li va donar una altra... Però clar, mira, és curiós. Entonces, clar, un CC Cleaner no puede ser, porque encima CC Cleaner també diu que soluciona errores, tal. Un iPhone
no té errores.
Por favor, no, por favor.
No, que va, que els hi preguntin... Obrim línies per als usuaris de que hagin tingut problemes amb l'iPhone, que n'hi ha uns quants... Cada vegada, jo no sé, ara al teu voltant, tu ja sabem que no ets de la lliga, jo tampoc, som d'Android en aquesta casa, però...
De fet, tu ets de lo que sigui tu pare, de lo que era tu padre.
Molt bé, sí,
és de l'herència.
De fet, l'altre dia li vaig dir, no tens pensat canviar de mòbil, aquest curs, perquè així em quedo jo el que té ara. No, però és veritat que cada vegada jo sento més gent que està una mica cansada. Després de la darrera actualització, això va fatal, va molt més lent, no? Vàries queixes de gent diferent, he sentit. Aquest estiu.
Sí, sí, és que no té per què ser la principal raó, pot ser d'altres, però clar, estem parlant que s'estan actualitzant, o sigui, el teu hardware és antic i estan sortint software, que és el sistema operatiu, més modern.
Uh-huh.
Aleshores, que requiere més RAM, bueno, més recursos del dispositiu. Aleshores, en aquest contrast. Per això hi ha, al final, una versió que dice ja no és compatible per a iPhone 4, iPhone tal, o Android 2. Tal. Va sortint a... Bé, és una de les principals raons, eh?
Mm-hmm. Molt bé, és una d'elles. Sí.
I aleshores, a iOS també ens donen un cop de mà, ja que també tenen en ajustes general, en almacenamiento i iCloud, gestió d'almacenamiento. Ves, en ningú moment ponen ni mantenimiento, ni... No. Ni limpieza.
Perquè no, partim de la base que no hi ha cap error.
Efectivament. Mm. Android és mantenimiento, aquí gestió d'almacenament. Ves, i te surt, pues, gairebé el mateix. Què memòria està fent servir, què aplicació, quanta capacitat tenim en fotos i vídeos, els arxivos més pesats, això és, ens ajuda a frenar deja. I busquem, i que algú té que haver-hi, no? Alguna aplicacioneta per a netejar ni que sigui la caché. La caché són els, pues, l'historial que tens al navegador, etc. Hi ha una que és Font Expander.
Font Expander.
I hi ha alguna alternativa també. I són gratuïtes i bueno, te fa aquesta tasca. Tot això es pot fer manualment, eh? Pues igual al navegador, netejar la caché, però clar, sabem que no l'hago jo, que sé hacerlo.
És veritat, sí, perquè a més és una cosa que potser sí que ho has dit abans com el CC Cleaner, no? Tenim present fer-ho, per exemple, a l'ordinador i al mòbil no pensem que, clar, que el buscador també va acumulant allà de tot, no? Realment. Sí.
I suposo que li passa més a la gent que fins i tot està fent servir molt més el buscador del
mòbil,
o sigui,
no?
El navegador del mòbil. Que
és veritat, és veritat.
Les consultes així ràpides...
Jo realment crec que, mira, ahir començant temporada, que sembla que els ordinadors siguin nous perquè fa un mes que no el toques i dius, ai, ho trobo tot estrany, no? I deien, això és que compares amb el de casa, que el de casa deu anar diferent, li deia. Jo el de casa no l'obria des del juny.
Clar, és que
he
sí,
passat tot l'estiu sense engegar pràcticament l'ordinador de casa perquè ja ho fas tot a través del mòbil, no?
I les noves generacions, sí, penso que això serà el comú. O sigui, sí. L'ordinador serà per, pues, eso, pues, estaciones de trabajo. Pues, mira que m'agrada navegar més per internet, buscar cosetes amb el mòbil. Uf, bueno, porto molts anys amb l'ordinador.
A mi em costa amb el mòbil, també. O sigui, quan és una cosa que requereix fixar-se molt o llegir molt, passo a la pantalla gran, eh? Sí.
Bueno, de los fabricantes lo saben y cada vez las pantallas por eso son...
Són més grans, exacte. Sí, bueno, aquesta l'altre. Això ja anirem parlant. Molt bé, doncs, escolta, a mi em sembla molt bé començar amb això perquè és com fer net abans de començar el curs, no? Jo...
I ens encarregarem nosaltres de
d'omplir-ho. T'anava a dir, clar, perquè el Moisés continuarà venint per explicar-nos, doncs, cada setmana, cada cop que vingui, dos cops al mes normalment, una aplicació perquè puguem anar afegint, ampliant el nostre ventall d'aplicacions, a veure si ho aconsegueixes amb mi, que no ho tens fàcil, no t'ho poso fàcil, però alguna sempre surt que és útil. Per tant, comencem el curs, allò, fem net, és com posar ordre a la taula per començar el col·le, no? Està bé.
Així és. Així és.
Posem ordre, perquè a veure, quantes pantalles tens d'aplicacions al mòbil? Això ha baixat o no?
No, encara, bueno, ha baixat una miqueta.
L'altra vegada crec recordar que eren com 5 o 6, no?
Ostres,
ha pujat, ha baixat. Atenció, està comptant.
Tinc nou, però saps què passa? Però,
que m'ho dius en sèrio.
Sí, però no estan bé organitzades. Que com he fet molta neteja...
I en aquestes nou hi ha carpetes?
No, a la principal sí, però després ja, mira, tinc alguna que hi ha 4 o 5 que s'han quedat... Mira, que era de nadie, que estic ensenyant la pantalla.
Mira, que no estic tan malament,
sí,
no?
Sí.
Comptin vostès quantes pàgines, quantes... pàgines allò van passant de pantalles de mòbil amb aplicacions. Moisés Castell, 9, a primers de setembre. A veure com acabem a final d'any. Doncs, Moisés, un plaer donar-te a tenir per aquí. T'espero aviat i, escolta, que tinguis bon curs també.
Moltes gràcies, Mònica.
Fins ara.
Herrera en Cope. Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Doncs en dos minuts arribarem al punt de la una. Ens ha passat rapidíssim aquesta primera part del programa. Ens queden encara moltíssimes coses, però com sempre ens acomiadarem posant-hi música. Què sona avui al programa? Doncs saben els que ens escolten habitualment que aquí som molt, però que molt fans de Queen. I avui no podia faltar aquesta menció, perquè tal dia com avui, un 5 de setembre de 1946, naixia Freddie Mercury. Avui hauria fet, atenció, 72 anys. Ens va deixar l'any 91.
Fallen.
és una meravella, escolta sempre Queen i Freddie Mercury. Arribarem a la una, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no marxin gaire lluny perquè tornem en 5 minuts amb moltíssimes coses encara des d'ara i fins les dues. Nacional 240, moltes propostes que ens portarà també el Ricard Álvarez des de COPE Lleida, vindrà el Pere Agramunt, tenim encara més informació, bé, moltíssimes coses, així que no se'n vagin. Ara, notícies.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes a esta hora del Ministerio de Sanidad, donde se celebra una comisión sectorial de inmigración. Encuentro en el que el Gobierno ha puesto encima de la mesa una propuesta para intentar resolver una situación complicada, equilibrar de manera equitativa entre las comunidades autónomas el reparto de los menores no acompañados que llegan cada día a nuestro país. Carmen Lavallén, adelante.
Ya conocemos la propuesta. La ministra de Bienestar Social, Carmen Montón, acaba de anunciar la aprobación de un real decreto con una dotación de 40 millones de euros, una partida extraordinaria para las comunidades autónomas que atienden a los menores extranjeros no acompañados, a los llamados MENAs, para que puedan mejorar esa atención que concentran sobre todo en este momento Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid. Podrán optar a estos fondos estas comunidades autónomas y otras que también apuesten por atender a los menores. Y tienen que plantearlo las que estén interesadas en los próximos 15 días, está explicando la ministra, y será el ministerio quien deba dar luz verde. La reunión técnica sigue en marcha y después hará declaraciones la consejera andaluza, ya que esa comunidad tutela 4.098 menas solo en lo que va de año.
Y acabamos de conocer que un hombre de 39 años ha sido detenido en Cieza, acusado de abusar sexualmente de su hija de tan solo 7 años. Murcia, Paula Pascual.
La niña, de tan solo 7 años, confesó a su madre haber sido víctima de presuntos abusos sexuales por parte de su padre. Tan duro fue el relato de la pequeña que la mujer no dudó en denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Los padres están separados, la madre tiene la custodia. La niña pasa solo días sueltos con el padre. El arrestado tiene 39 años, ya ha pasado a disposición judicial. A esta hora está prestando declaración en los juzgados de Cieza.
Hay más noticias en este día que contamos en Mediodía COPE. Antonio Herraiz.
Tenemos sí, una última hora que nos llega desde Reino Unido. Está relacionada con el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Julia, cuando el pasado mes de marzo estaban en la ciudad de Salisbury. La policía británica acaba de comunicar que han identificado a dos ciudadanos rusos relacionados con este envenenamiento. Los Skripal estuvieron hospitalizados varias semanas tras ser atacados por un agente nervioso de fabricación rusa. Esto llevó al gobierno británico a culpar al Kremlin, lo que abrió una crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido. Aquí en casa, en Andalucía, Ciudadanos sigue amenazando con romper el pacto con Susana Díaz y con el PSOE. Es algo más simbólico que otra cosa, porque la legislatura acaba en febrero en esta comunidad. En Córdoba, hoy, Albert Rivera ha vuelto a poner condiciones.
Si Susana Díaz y el PSOE le dicen a Juan Marín, a nuestro equipo, que van a llevar a cabo la reforma electoral, la supresión de aforamientos, la supresión de redes clientelares, no hay debate, está todo solucionado y se acabará la legislatura hasta el último día. Pero si lo que quieren es colmar la paciencia de los andaluces mirando hacia otro lado, siguiendo protegiendo los aforamientos, o que los votos no valgan igual o que no haya listas abiertas, pues evidentemente nosotros tenemos palabra, ¿no?
Y seguimos pendientes del estado de salud de los heridos en el grave accidente de autobús de Avilés, en Asturias. El vehículo quedó empotrado contra un pilar de un puente. Según el último parte médico, los cuatro heridos que permanecen hospitalizados evolucionan favorablemente. Entre los heridos está el conductor del autobús.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, ¿qué destacamos? Luis Millán.
Gasol ha hablado de Nadal tras la espectacular victoria del Manacorí en los cuartos del US Open. Ha ganado a
Martín en el tiebreak del quinto set después de perder la primera manga por 6-0 y se enfrentará a Del Potro en semifinales. Este es Pau hablando de su amigo Rafa.
Es difícil reponerse un 6-0 así. Hay su experiencia, también entra mucho y siendo el número uno del mundo, pues también ayuda. Y no lo es por accidente, ¿no? Sino es precisamente por eso, porque es capaz de hacer lo que muchos no son capaces de hacer y hubieran tirado la toalla y hubieran dicho, pues hoy no es mi día. Pues en cambio no.
En fútbol ha comparecido Sergi Roberto con la selección. El del Barça se ha mostrado contento de regresar con España y ha dicho que las nuevas normas de Luis Enrique serán positivas para el grupo. Y en ciclismo estamos muy pendientes de la vuelta. Kike Iglesias, ¿cómo va la undécima etapa?
A toda velocidad, camino de Galicia, subiendo el puerto del Padornelo, se ha formado una escapada, pero con solo poquísimos segundos de ventaja, en la que no hay españoles de 6 corredores, pero hay mucha lucha por entrar en la fuga buena. Nos vamos desde Mombuey hasta la Ribeira Sacra, en Luintra, en la provincia de Orense. Quedan todavía 165 kilómetros para el final de una etapa que se va a decidir en fuga, porque hoy el sprint es imposible.
Vivimos esta y todas las etapas de la Vuelta de España en la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas
tardes.
Hoy
en El Espejo vais a contar una historia que muestra que se puede tener buena relación entre musulmanes y cristianos.
Ya lo creo. La iglesia de San Antonio ofreció refugio y protección a más de 580 personas sin hogar que eran víctimas de las inundaciones que han afectado al estado indio de Kerala a mediados de agosto. Ante la tremenda dificultad, el padre Josep Putuserí se dirigió a la mezquita a pedir ayuda al imán. Y entonces numerosos musulmanes fueron a la iglesia con cantidad de alimentos, agua y medicinas. Una vez que la emergencia cesó, el imán ha ofrecido al padre Josep la posibilidad de intervenir en la mezquita durante la oración del viernes. Y durante 10 minutos el sacerdote agradeció a sus hermanos musulmanes el generoso apoyo y pidió que sean capaces de transmitir a las nuevas generaciones los valores que juntos han redescubierto cristianos y musulmanes a través de esta calamidad reciente. No. Una historia que contamos en un ratito.
En un ratito el espejo. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Passen 6 minuts de la una, reprenem aquí al migdia COPE. I com ho fem? Doncs obrim la Nacional 240 i saben que he de dir les paraules màgiques, no? He de dir Ricard Álvarez. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, com portes el dimecres?
Bé, molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, avui ja tinc tots els botons al lloc.
Ja ho trobes tot, no?
Sí, ja...
Jo he de dir-te que estic gaudint molt d'aquesta primera setmana.
Sí, sí, sí,
Estic com assaborint molt tots els espais, totes les entrevistes, no? Ho he agafat amb ganes.
Sí, sí, sí. Bueno,
esperem que els oients també, no?
És el que té, tornar de vacances, eh?
Sí, que tornes amb la pila carregada
i
després ja fa baixada, no?
Ha de ser així.
Escolta, expliquem-los, perquè els dimecres no és habitual que tu i jo ens saludéssim, no? Però aquest any és que en sabia poc i hem dit, doncs, escolta... Sumem un dia més, no?, de Nacional 240.
Clar, ja vam avançar que estarem de dilluns a divendres, menys els dijous a la una, i que, per tant, la novetat era el dimecres, que la temporada passada no estàvem en connexió amb la N240, i com hem avançat avui també a Lleida al principi, a les 12:20, el que hem fet és que hi ha dos espais que ens agradava tant i que donaven tant de sí, que abans els fèiem els divendres, els hem separat. El divendres mantindrem a la Laura González parlant de cinema, però aquelles propostes d'oci, que jo crec que eren tan interessants per la gent de Lleida, les de Tarragona, i per la gent de Tarragona, les de Lleida, doncs és el que farem els dimecres.
I aprofundirem una miqueta més, no? El que farem és fer-vos propostes, tant de les comarques de Tarragona com de Lleida, per donar-vos idees, no?, de cara a aquests dies. Jo crec que en dimecres va molt bé, perquè el dimecres és aquell dia tonto que està al mig, que ja has passat, ha baixat una mica l'energia amb què començaves i veus encara lluny el cap de setmana. Llavors us volem recordar que no està tan lluny.
No. I a més hi ha moltes activitats que ja es fan dijous, dijous vespre, divendres, evidentment, dissabte i diumenge. I n'hi ha algunes que comencen dijous i acaben diumenge i no t'avanço més.
Ai, Déu meu!
I no t'avanço més.
Això vol dir que ens explicaràs una cosa que dura tot el cap de setmana.
Sí?
Bé. Escolta, ara escoltarem la proposta de Lleida, del Ricard. Si et sembla, comencem per la de Tarragona, perquè estem encara setembre, ens resistim a deixar el bon temps. Llavors jo us he buscat activitat aquàtica.
Ah, mira, que bé.
Perquè aneu allò, no perdem aquest gustet d'estiu de gaudir del mar.
Molt bé.
Si et sembla, hem parlat amb ella, amb l'Arnau, que ens farà 3 propostes molt interessants per veure el mar i la Costa Daurada d'una manera diferent, i hem parlat fa una estoneta aquest matí perquè ara ell és al mar, directament, i no podia venir en directe. Així que, si et sembla, l'escoltem, Ricard.
Escoltem-ho.
Te'l presento. encara queden dies d'estiu per aprofitar, i quina millor manera aquí a la Costa Daurada de fer-ho que aprofitar aquests dies. Encara podem sortir al mar a fer moltíssimes activitats, i per saber-ne unes quantes hem trucat a la porta de TG Nàutica Kayak i tinc avui a l'estudi el seu responsable, l'Arnau Micheo. Arnau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
T'he tret del mar directament per venir cap aquí, perquè t'hi passes hores, no?
Sí, bueno, ara l'estiu passem moltes hores al mar i, bueno, moltes hores treballant, i intentem estar sempre disponibles. I el mar és el nostre entorn, així.
Clar,
que
és l'hàbitat natural, no?, sí, de TG Nàutica. Explica una mica com comenceu i quan.
Doncs mira, TG Nàutica Kayak és una empresa que va engegar fa 7 anys. ¿Vale? Va engegar de la mà de TG Nàutica, que és un taller naval de Tarragona de tota la vida, i que arrel de la crisi doncs vam decidir muntar una empresa d'activitats per dinamitzar el sector una mica, no?
Si entreu al web, que és www.kayaktarragona.com, trobareu tota l'oferta d'activitats, que és molta, des de sortides guiades a cursos, no? O sigui, hi ha una mica de tot. Us adapteu una mica al gust del consumidor, pel que he vist.
Sí, exacte. De fet, nosaltres tenim unes activitats que ja estan programades o que són uns paquets tancats, diguéssim, però a la vegada fem moltes coses personalitzades, no? Des dels cursos fins a activitats específiques per escoles o per grups o per empreses. Nosaltres, la nostra base és el Port Esportiu de Tarragona, tot i que a l'estiu tenim una base a la platja de la Mora, de Tarragona, uh-huh, també. Però oferim activitats que es desenvolupen al llarg de la Costa Daurada, des de Torredembarra a la Mora, el Cap Salou, l'Ametlla de Mar. Intentem buscar aquells punts que amb caiac, pues, són més interessants d'explorar o que tenen un valor, pues, natural o paisatgístic, pues, més important.
Aquí anem. Anem a la xitxa, perquè jo he entrat a kayaktarragona.com i he mirat les activitats que teniu programades properament, i tenim una aquest dijous, si la meteorologia ho permet, suposo que això sempre és objecte, no? Uh-huh. I el dissabte 22. Per tant, m'agradaria, Arnau, que me les expliquis una mica, què és el que ens proposeu.
Aquest dijous fem la sortida, una de les clàssiques, i potser la que més carinyo hi tenim, que és la Mora Tamarit. Vale? És una activitat que comença des de la nostra base de la platja de la Mora i es desenvolupa, pues, per tot aquell entorn. La Mora està al mig d'un espai que està dintre un pla d'especial interès natural. O sigui que és una zona molt bonica, no? Perquè hi ha tot el bosc de la Marquesa, que està molt ben conservat, una zona on no s'hi ha construït mai cap vivendes ni apartaments ni res. Llavors és un bosc que es conserva tal i com era la Costa Daurada fa molts anys, uh-huh, amb uns bosquets de pins, platges naturals molt boniques. Només s'hi pot accedir caminant o amb caiac. Llavors visitem tota aquesta zona, hi ha algunes coves, vale? Acostumem a veure tomaques de mar, alguns peixets, eriçons, cargols, crancs. És bastant salvatjot per la imatge que tenim de la Costa Daurada.
Exacte, és veritat. Vale? Sí, a vegades pensem més, potser, que a la Costa Brava això és més habitual, però aquí també tenim racons, també, per sort, eh?
I tant. I també visitem tota la zona de Tamarit, el castell de Tamarit, vale? Unes cubetes que hi ha per allí, que eren antigues muscleres. De fet, és un entorn que, a part de tenir molt valor natural, també té molt valor històric, vale? Perquè hi ha històries de pirates, de romans, hi ha l'antic port que s'utilitzava per carregar les pedres de la pedrera del Mèdol que utilitzaven els romans per construir Tarragona. Bueno, la veritat és que és un entorn que considerem privilegiat i ens agrada molt poder-ne gaudir i portar la gent a descobrir-lo.
Uh-huh. Això és aquest dijous 9 de setembre, avisa navegantes, i som a temps encara d'apuntar-nos, això és important. Donem més dades si algú ho està escoltant i diu: ei, jo això m'hi vull apuntar. Horari, d'on surt, què hem de fer, què necessitem, quin equipament hem de portar.
Molt bé. Doncs per venir, el primer que fa és trucar-me o enviar-me un correu, perquè no ens podem presentar allí de sorpresa. Okay? I així nosaltres enviem la informació. La informació és que l'activitat comença a les 9 i acaba a la 1. Durant aquesta estona no estarem tota l'estona palejant, val? És una activitat per a tots els públics, és una excursió en la que primer farem una explicació de com es paleja, els hi donarem la roba, els explicarem com hem d'anar amb caiac, val? Embarcarem, navegarem una estona, pararem en algun lloc a esmorzar, descansar, fer-nos un bany i després tornarem, val? De 9 a 1. Què cal portar? Doncs la roba bàsica per anar amb caiac, una samarreta, un banyador, una gorra, protecció solar, una ampolla d'aigua, alguna cosa per picar, i una tovallola, si et vols banyar, ja està.
I ja està. I per tots els públics, eh?
Per tots els públics, a partir de 12 anys.
Va, això és important, vull dir, sí, però que no és una cosa que requereixi una forma física que dius: ui, mare de Déu, perquè clar, no, hi ha gent que potser dirà: si no he fet mai caiac, no? Potser fa una mica de cosa. No.
Cap problema. De fet, els nostres tècnics ja s'encarreguen d'explicar a la gent lo bàsic i després de garantir la seguretat de l'activitat i d'acompanyar la gent i seguir el ritme del grup.
Per tant, ruta guiada, eh?
Ruta guiada,
tota
sí.
Tota la zona, i ens anem explicant tot això que ens deies.
Clar, o sigui, de fet, la gràcia del guia és que que nosaltres coneixem bé la zona i que podem transmetre aquesta informació. Si no, és bonic igual. Llogar un caiac i descobrir la zona és bonic igual. Però, diguéssim que amb la sortida guiada portes un material que és una mica més bo. Els caiacs són caiacs de travessia, que naveguen molt més, que són molt més ràpids, que ens permeten descobrir molta més part del territori. Mm-hmm. I el guia, doncs, diguéssim que li dona aquest valor afegit. És el que transmet aquesta informació que no està escrita enlloc.
Clar, exacte, exacte.
Us anava a dir, divendres també tenim una activitat que no surt al calendari, però sortirà ara mateix, que és fem un sunset kayak, o també li diem el kayak a l'albada. Veiem la posta de sol des del mar. És superguai. És un moment molt màgic per navegar, perquè a la tarda, quan els vents de la marinada i així baixen, el mar es posa en calma, nosaltres sortim de dia, parem en algun lloc, mengem alguna cosa, i mentre es pon el sol, tornem cara a la posta del sol cap al port de Tarragona, i és un moment molt guai que vas pondre's el sol per darrere la ciutat, per darrere l'amfiteatre, darrere la catedral... Bueno.
Ostres, home, que m'ho poses molt bé, això divendres, apuntin. Sí. Si demà els hi va just, divendres encara hi ha activitat. I després saltem ja a dissabte 22 de setembre. Què tenim aquí? El biocaiac a l'Ametlla de Mar, una activitat que crec que aquest estiu us ha donat moltes alegries també i ha tingut molt èxit.
Sí,
no?
El biocaiac... Bueno, també és l'altra gran perla de TG Nàutica. És una activitat que fem conjuntament amb una empresa de l'Ametlla que es diu Plàcton. Elles són biòlogues i s'encarreguen... Bueno, és una empresa que fan snorkels i és una empresa de submarinisme. Fan educació ambiental i el biocaiac és una activitat que fem conjuntament per una mica pel mateix. És una activitat d'educació ambiental on pretenem que la gent es contagi de la màgia que té el mar Mediterrani, la zona de l'Ametlla, i que aprengui els valors i descobreixi la costa tant per sobre l'aigua com per sota.
En aquest cas necessitem, diguéssim, ja tenir una mica de pràctica en això d'adentrar-nos al mar o no?
Res.
Tampoc,
Per tots els públics, i fins i tot aquí poden venir nens més petits.
Ah, sí?
Sí, perquè tant en les nostres activitats sempre tenim disponibilitat de caiacs individuals i dobles. A la de la Mora Tamarit, com que és una ruta més llarga, recomanem que els nens més menors de 12 anys no vinguin. ¿Vale? Però el biocaiac no és tan llarga. És una activitat que és cansada perquè navegues, fas snorkel, tornes navegant, però els nens una mica més petits, amb els pares i les mares, amb caiacs dobles, poden anar perfectament. ¿Vale? A partir de 6 anys.
Suposo que al llarg de l'estiu, Arnau, heu vist gent de molts tipus, no?, que s'ha apropat a vosaltres per fer aquestes activitats. Molta gent d'aquí o més turistes de fora?
En el nostre cas treballem molt més amb gent d'aquí.
Sí.
La gent del Camp de Tarragona és el nostre client principal, Reus, Tarragona, Valls, i fins i tot gent de Lleida, perquè molta gent baixa a estiuejar aquí, ens coneix la platja, coneix l'entorn. També tenim turistes, també tenim molta gent dels càmpings que aprofiten un dia per fer una activitat d'aventura, una activitat diferent que no poden fer el càmping. Però el nostre client principal és la gent d'aquí que li sona, que coneix la zona i que té ganes de descobrir. És gent amb inquietud total.
Clar, i et volia preguntar, perquè de fet de vegades tenim la sensació que les activitats aquestes al mar, no?, com que no són per tothom, no? Mm-hmm. I aquest estiu jo t'ho pregunto perquè he conegut casos, no?, de gent que ha provat kayak, el tema del paddle surf i tal, i diuen, ostres, enganxa un munt, això. Eh? Vull dir, no, realment no requereix una forma física, no?, allò que diguis, ostres, soc esportista d'èlit, i enganxa moltíssim, no? I és gent que ha repetit, suposo.
Sí, sempre hi ha gent que repeteix, perquè cada any intentem estrenar alguna activitat, alguna cosa nova. També perquè hi ha gent que està enamorada del lloc i molta gent que repeteix cada any el mateix, però cada dia és diferent. Evidentment, és necessitat per tots els públics, perquè tant el kayak com el paddle surf els diuen la bicicleta del mar, no? O sigui, que són molt fàcils d'aprendre, o lo bàsic, diguéssim, i que ens permeten explorar molt la zona. Pots anar perfectament a descobrir un entorn que d'una altra manera és molt difícil d'explorar.
Clar, la visió és molt diferent, suposo, no?, que tenim del mateix punt, perquè molta gent dirà sí, jo el Castell de Tamarit l'he vist 50 vegades,
sí,
però
sí,
no és igual.
Res, no té res a veure, fins i tot. Tenim molts clients de la zona que han viscut o que han estiuejat tota la vida a Tamarit, a la Mora, a Tarragona, i no han vist mai des del mar. Quan venen, al·lucinen, perquè... És una visió totalment diferent.
Perfecte, doncs escolta, no tinc més temps, Arnau, però t'ho agraeixo molt. Això són les activitats que tenim ara programades, tenen el calendari al web, kayaktarragona.com, però després no pareu, evidentment, si volem fer sortides més a mida o, doncs això, doncs llogar un dia l'equipament i anar per lliure, allà esteu,
Molt bé, Tarragona. Exacte, sí senyor, tot l'any.
Tot l'any treballant. Molt bé, doncs escolta, Arnau, un plaer, moltíssimes gràcies, que us vagi molt bé aquest final de temporada alta i tu torna quan vulguis.
Molt bé, moltes gràcies per invitar-nos.
Què t'ha semblat la proposta, Ricard?
M'ha encantat.
Sí?
A més, és veritat que a la gent d'interior, encara que agafem el vehicle i anem de tant en quant a la platja, El mar, jo suposo que el mar és, és una d'aquelles coses del, del planeta que agrada a tothom. No sé si és relaxant per l'aigua, pel
sí,
moviment
pau,
o pel
no?
soroll. I la gent que no el tenim a prop, per entendre'ns, que hem de fer quilòmetres per anar-hi i per una N240, ja que estem a l'espai aquest reivindicatiu, doncs encara costa una mica més. Totes les activitats a l'aigua i que ens ha explicat, sobretot aquestes altres així diferents, són magnífiques.
I mira què ens ha dit, que fins i tot la gent, ell ha dit, no?, que hi ha molta gent de Lleida que sí. els visiten, no?, perquè evidentment és, la Costa d'Aura doncs, és destí natural de vacances de molta gent, no?, de les comarques de Lleida, però ens deia, mira, els mateixos d'aquí, no?, que potser hi ha coses que no havien vist mai, que no sabien mai, i que la visió d'una mateixa costa des del mar és molt diferent. Així que jo els animo a provar-los. Et faig saber que el director m'acaba d'enviar un missatge per dir-me que a veure si fem una Nacional 240 des del caiac.
Des de l'aigua.
O sigui que vés-te preparant el neoprè.
Bueno, hem de avisar el tècnic, el nostre, i a veure si s'anima també.
El Jordi també amb neoprè, això mateix.
Estaria bé, eh?
Sí, bueno, no sé si s'ha fet mai.
Ja saps que hi ha els microcascos, o sigui que ho podem fer amb
així des del caiac, bueno, hauríem de practicar abans.
Sí, això sí, això sí.
No tinguéssim un disgust.
Sí, això sí.
Però bé, jo, escolta, estic disposada, L'Arnau m'ho ha explicat amb tantes ganes que m'han fet venir a mi. O sigui que haurem de provar. Mira, ens aturem 2 minutets per la publicitat, em deixes i em fas la teva proposta?
Vinga.
Sí?
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. Esta temporada la linterna la enciende en Cope Ángel Expósito.
El día tiene dos nombres propios, así encendemos esta linterna.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Eso de sacar del estudio este micrófono azul es fundamental.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Esperamos comentarios sobre nuestro tema del día, el cambio de hora.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes. En 13.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
El seguro de hogar más que perfecto, además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es. El seguro más que perfecto está en verti.es.
Doncs Mònica, mira, pels oients tant de Cope Lleida com de Cope Tarragona, per estrenar-nos en aquesta setmana de propostes d'oci i de cultura a Lleida, jo crec que no podíem trobar millor setmana i millor esdeveniment per estrenar-nos, perquè està marcat al calendari de moltíssima gent. És un event que ha crescut tant i que és tan important, s'ha fet tan important, ja no només per la indústria de les arts escèniques, sinó per tot el que envolta, que és ideal poder començar avui i parlar de Fira Tàrrega. Fira Tàrrega, que justament s'estrena demà, dijous dia 6, que estarà en marxa fins al diumenge, i per parlar de tot plegat avui ho fem amb el Jordi Duran, que és el seu director artístic. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
En fi, i com van els nervis, primer de tot?
Doncs bé, els estem processant, però estem en aquell moment tan maco de... Vinga, que comenci, que arrenqui, que tenim ganes de veure la cara a tothom.
Escolta, per qui encara no sàpigui què és Fira Tàrrega, explica'ns una mica què és Fira Tàrrega.
Doncs Fira Tàrrega és un espai on, bàsicament, ens dediquem a les arts escèniques, què fem? Fem arts de carrer. Això què vol dir? Doncs peces de teatre, circ, dansa, que s'esdevenen a l'espai públic o que l'incorporen en el seu discurs. Però sobretot, no ens equivoquéssim, no som un mercat medieval, no som una gran festa, som i treballem per això, per les arts escèniques, i convertim la ciutat en un gran escenari.
Això es realitza des de dijous, divendres, dissabte i diumenge a Tàrrega, com ens has dit, és al carrer. Suposo que ja hi ha unes zones més o menys delimitades, però també deu haver algun espectacle que és doncs, sorpresa o itinerant.
Clar, la naturalesa, o sigui, l'espectacle per excel·lència, la tassa carrer, és l'espectacle itinerant. Clar que sí, i en aquesta fira recuperem aquesta tradició, i és per això que, bueno, no sé, que em preguntes que et destaqui, parlaria d'un parell de companyies, per exemple, els francesos ad hoc, que ens presenten tres peces, dues d'elles itinerants, i també des de casa, des de Lleida, la Silere, que ens estan preparant en Projecto X una delicatessen doncs, que podrem celebrar en família i fer això de l'espai públic un lloc d'encontre que, bueno, serà únic.
Us dono ja una web perquè acabeu d'ampliar la informació i busqueu com arribar-hi, com assistir-hi, www.firatàrrega.cat, tot junt i tal com són, és molt fàcil, firatàrrega.cat, allí trobareu tota la informació, com dic, com arribar-hi, com cada any suposo, Jordi, que s'espereu una bona afluència de públic.
Nosaltres treballem perquè qui vingui s'ho passi molt bé. Esperem una bona afluència. Lògicament, el que hem buscat durant tot aquest any és això, que el que oferim sigui compacte, sigui de qualitat i, sobretot, perquè hi hagi unes condicions de recepció òptimes.
Jordi, dona'm dades, que ja saps que als periodistes també ens agrada. Dona'm dades d'aquesta edició del 2018. Quantes companyies, quants espectacles, aquestes xifres que ens fan adonar-nos de la magnitud de Fira Tàrrega.
M'agrada parlar-te de la magnitud, però sobretot no ens espantéssim, que a vegades diu, quanta gent, quina gent... No, aviam. Nosaltres, per començar, estem treballant en 22 espais d'actuació diferents. Això vol dir que repartim les companyies que ens visiten els espectacles per tots aquests llocs de la ciutat. Enguany, parlant de companyies, doncs en tenim 45 i arriben amb 50 espectacles. Això vol dir que hi ha una companyia doncs, que ens presenta més d'una peça. Procedències, doncs mira, un 52% són companyies catalanes, un 30% arriben de l'àmbit internacional i de la resta de l'estat espanyol doncs tenim un 18% d'aquests espectacles. Tenim un 60% que són estrenes i llavors, doncs, bé, et puc dir que un 84% són peces per a tots els públics.
Molt bé. Jordi, és el teu darrer any com a director artístic. Quants anys has estat?
8 anyets.
Recordem que Fira Tàrrega es va iniciar l'any 1981. Crec que ets força jove. No sé si l'any 81 tu ja ho vas viure o no.
No, jo l'any 81 ja corria per aquí. Bueno, pels mons de Déu, jo vaig néixer l'any 74. Però sí que és veritat que clar, que la Fira ha estat sempre un mite. Per la gent que ens agradava una mica això de les arts escèniques, doncs era la Meca. Ha estat un plaer, al seu moment va ser un plaer inesperat poder arribar aquí i sobretot que tinc l'oportunitat de créixer com a professional en aquest espai, doncs ha estat un luxe. Jo crec que en aquests 8 anys he pogut treballar molt còmodament, desplegar un projecte també de manera molt còmoda i ara toca això, renovar, sacsejar i que arribi un equip nou i ho millori.
Molt bé. Doncs com us deia, la resta de la informació la teniu a www.firatàrrega.cat. El que volíem avui és que tant la gent de Tarragona com de Lleida coneguessin aquesta proposta d'activitats, de com ens ha dit el Jordi, el seu director artístic, sobretot la base, que és arts escèniques al carrer, que tenen un 21 o 22 punts de on es faran espectacles. Per tant, sí, hi haurà molta gent, afortunadament, però estaran tan repartits que no en cap moment és un problema que hi hagi molta gent, al contrari, jo crec que també es fan llaços i descobreixes gent que té les mateixes doncs, ganes de veure coses comuns. www.firatàrrega.cat. Avui hem parlat amb el seu director artístic, amb el Jordi Duran, a qui li agraeixo que ens hagi atès i que anava a dir també jo tota la sort del món. Crec que no fa falta, perquè quan un treballa no li fa falta la sort, però, escolta, si necessitem una mica, te l'envio igualment.
Sereu molt ben rebuts. A veure si ens veiem aquests dies i, escolta'm, podem celebrar la cultura que ens toca força.
Jordi, gràcies, bon dia.
Bon dia.
A més, crec que, Mònica, que tu hi has anat alguna vegada.
Sí, més d'una, i tant. És tot un esdeveniment. És d'aquests llocs que hi ha un programa tan ampli, tan extens, que et poses nerviós perquè no ho puc veure tot, eh?
Has de fer una mica de planning abans d'anar-hi.
Has de fer planning.
On anirem, on em dóna temps d'arribar, perquè, com hem dit, hi ha 22 punts d'actuació.
Sí, senyor.
I hi ha moltíssima gent. Jo crec que també coincidir i moure's, tu ho has fet, entre la gent també és maco.
És molt divertit. Viure els espectacles de carrer és, jo crec, imprescindible si no coneixen Fira Tàrrega.
Arribem a 2:15, grans propostes d'oci, això és el que farem tots els dimecres a la N240.
Sí, senyor, arribem a 2:15, avui puntuals, no et queixaràs,
sí,
eh?
Sí, no? Escolta. Ara, en 10 segons surten ja les senyals horàries que ens diuen que arribem a 2:15.
La 2:40 torna divendres amb cine i la Laura.
I tant que sí. Fins ara.
Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs passem 28 segons de 2:15. Nosaltres encarem la recta final del programa. I amb què ho fem? Doncs amb més novetats, també. Explicant-los algunes de les novetats que passaran per aquí aquesta temporada. No podia faltar ell, perquè ja va retornar a final del curs passat i aquest any volíem que estés aquí també amb nosaltres, el Pere Agramunt. En 2 minuts ens explica quines són les novetats enguany de Pere i els Llops.
También en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con ofertas imbatibles. Por eso hasta el 6 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo por 3,99 € al kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Aquesta primera setmana de programa saben que els estem presentant algunes novetats, i és que d'això es tracta, no? De setembre, de nous inicis, de seccions que continuen, seccions que no continuen, seccions que canvien, col·laboradors nous. Em sembla que el col·laborador que els presentaré ara el coneixen una miqueta, una mica, perquè, com diria la meva iaia, ja fa temps que ronde. Per aquí, Pere Agramunt, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica, què tal? Estiu, com t'ha anat?
Molt bé, molt bé. Mira, tenia, ho dèiem una mica abans d'entrar, però hi ha uns minutets que hem pogut parlar. Aquest any tinc la sensació que se m'ha fet molt llarg, les vacances. Senyal que les he disfrutat.
Bueno, que si has pogut durar quants dies a mi, que encara no ho has fet.
Ah, punyetero, però tu te'n vas a l'octubre, tu ets el més llest de tots.
Sí, 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 l'octubre.
Quan ja hem tornat tots, que ja hem passat la depressió que està de tornada, ja tornem a estar mirant els festius, diu el Pere, au, ara marxo jo.
Es quedeu aquí i jo marxo.
Mira, jo si pogués, també ho faria. Sí. El que passa que les coses són com són i a l'agost és quan hi ha parada de programació regional. Però
és que és com que s'acaba l'any radiofònic, a l'agost.
Exacte.
I l'1 de setembre comença.
Sí, anem com el curs escolar. Sí. A mi ja m'agrada això, perquè jo sóc més d'inicis de setembre que no pas d'allò de gener, o sigui, no. Més de propòsits de setembre.
I jo et dic la veritat, té un altre gustet començar així el setembre.
Sí? Sí.
Sí, sí,
sí. A mi
no em desagrada, eh?
A mi tampoc, a mi tampoc. El Pere, com saben, ja va començar amb una nova aventura, aquesta passada temporada, amb els seus llops cada mes, i enguany continues, no? Perquè tens massa coses a explicar, Pere.
I més llops encara tenim.
Ah, això mateix. Quina és la gran novetat d'enguany?
La novetat és que han passat d'un programa al mes a dos programes.
Ai. No volien caldo? Bastasses.
Farem dos programes. Aquí la culpa, tota la culpa, la teva Mònica i el nostre director David, que insisteixen. I la veritat, doncs, que també els col·laboradors estan molt predisposats a fer-ho. I tenim un col·laborador nou.
Ah, sí?
I ara, sí, sí. I ara doncs, tindrem cada segon dimecres de mes el primer programa, i l'últim dimecres de mes, el segon programa.
Molt bé, per tant, apuntin dates. Avui el Pere l'he fet venir jo aquí una mica que ens faci allò quatre pinzellades, no?, del que seran els llops aquesta temporada, però el proper dimecres 12, o sigui, just sí. Després de la diada, ja obrim foc, eh?
Que allà es comença un nou col·laborador. Un nou col·laborador a Pere i els llops, però no desconegut d'aquesta casa,
ah, no?
Que ens ha col·laborat amb moltes coses i va ser un dels màxims col·laboradors de la Societat Limitada fa uns anys.
Mm-hmm. Per tant, qui s'incorpora?
El Rafa Sánchez.
Ah, i el retorno.
El retorno del Rafa, que doncs, bueno, que aquest estiu, entre paellet i cerveseta, l'hem convençut i encantat. I farà una secció, que és el que més li agrada a ell, que és la música, i la seva secció es dirà "I de postres, músiques".
Molt bé.
Serà al final del programa, perquè ens deixi un bon gust de boca per anar a dinar, i doncs, bueno, cada mes es posarà un tema, un autor, un compositor. Ell s'ho farà i s'ho
donarà. Això hi ha a gust del consumidor, del Rafa, en aquest cas.
3, 4, 5 minutets ens explicarà la música i la vida de la persona que ho farà.
Ah, molt bé.
Vull dir, amb moltes ganes, ne té moltes, i és un especialista en músiques. Llavors, vull dir que és la col·laboració més idònia per ell.
Molt bé.
I els final del dimecres tindrem igual el Francesc Agramunt, el nebot, amb Fent Cames, que ens explicarà totes aquestes muntanyes que tenim en tot el camp de Tarragona, Tortosa, anant cap al Vendrell, perquè s'ho coneix tot, i el Jordi Romero, que ens farà tota la pinzellada cultural pel mes següent.
Perfecte.
Vull dir que, doncs,
complet, un menú molt complet, prepares.
I també hem canviat una miqueta el que és l'estructura del programa. L'estructura no, sinó el sentit.
Uh-huh.
Volem aquest any, amb els col·laboradors ho hem parlat, i volem donar més veu a gent anònima, gent que no coneixem de res. I fan moltes coses,
sí,
per les ciutats, o pels pobles, i, o gent que ens expliqui la seva vivència personal de coses que han passat. I aquest any, doncs, sí que, si escau, doncs, convidarem una persona famosa, però volem també donar veu al que quasi que no en té mai, que és el poble, que a vegades que diem que el poble no té veu.
No, no. Em sembla molt bona idea perquè és una mica també l'esperit que tenim tots, evidentment, quan aquí en el dia a dia l'actualitat mana i de vegades doncs s'ha de parlar, clar que sí, i hem de retre comptes també, no? Als càrrecs públics, a persones sí. més conegudes, no? Se'ls ha de donar espai, però nosaltres ho diem moltes vegades, que volem ser la veu dels oients, no? Que per això obrim telèfons i que ens enviïn missatges, i tu, en aquest cas, doncs el que faràs és donar-los un espai encara més gran perquè puguin explicar-nos això, aquesta feina que a vegades és molt invisible i que és absolutament necessària, no?
És que jo crec que les emissores COPE, com totes, vull dir, ja tenen Barcelona i Madrid per donar veu a tota aquesta gent tan important, tan famosa, tan polítics, tan artistes, que nosaltres hem de donar veu, les emissores locals, que és el que ens tracta ara nosaltres, hem de donar veu als nostres artistes locals, al nostre poble, perquè si a les emissores locals no els hi donem, ja sabem que les grans van amb una altra lliga, i és
sí.
normal.
Ha de passar una cosa molt extraordinària perquè facin forat. Això és així, és veritat.
Llavors, doncs, crec que nosaltres és aquest és el tarannà que vol ser Pere i els Llops, donar veu a tothom, però també el que no en té.
Uh-huh. Aprofito per recordar també el correu electrònic del programa, que és tarragona@cope.es, perquè si ara algú, Pere, doncs, t'està escoltant i potser té una història que vol compartir
sí,
o una iniciativa important, també que ens envia la informació i nosaltres us posem en contacte, perquè
sí,
això
sí,
també
sí,
és,
sí, no hi ha cap
és important.
Problema. I també, doncs, aquest any tornem a penjar tots els programes al nostre Facebook, que és Pere i els Llops. Uh-huh. Vull dir que això se n'encarrega la Vicky, que és la que ens coordina tot el programa i tots els llops. Que vull dir que si no hi ha una coordinadora o un coordinador, no rutlla això.
Importantíssima, aquesta feina que de vegades no es veu, no? A la ràdio, que parlem, clar, els que posem la veu, de vegades la gent es pensa que ho fem tot i no. Necessitem els productes, no, que a vegades som la mateixa persona, també ho hem d'explicar tot, però
sí.
Bé, hi ha molta gent a darrere també, i els tècnics també, importantíssim, perquè si no, tot això que fem tu i jo, Pere...
Nosaltres, sense el nostre tècnic que està dins de la peixera invisible, que no podria ser sense ell, que el tècnic per anar-nos a Pere i els Llops és el principal, és el que fa els muntatges, el que ens don veu a tot... I és el que ens marca el temps i és el que porta el programa, vull dir. En resum,
és el que mana, perquè ja ha pret el botó
i
ja s'ha acabat.
Que Pere i els Llops, si no fos per l'equip, no podria ser.
Uh-huh. Podria ser per l'equip i ara ell no ho dirà, perquè clar, no ho dirà de si mateix, però sense el Pere tampoc, que és
no,
també
no.
qui posa aquí la puntilla sempre i
no,
l'esperit
bueno,
crític.
Sí.
Ens pots avançar, Pere, amb què arrenqueu el proper dia
sí,
12?
Pues arrenquem, sí, doncs arrenquem amb una història que ara aquest estiu passat, no res, que fa dos dies que l'han passat, que encara hi som, s'ha fet, me sembla que va ser els 40 anys de fatal accident del càmping dels
sí,
Alfacs.
Sí, és veritat.
Va bé. Aquí a Reus tenim el senyor Carles Busquets, que és el senyor Niepce, que tothom el coneix com el senyor Niepce, que ell va ser dels primers que va arribar al càmping dels Alfacs a fer una notícia, perquè era... si no m'equivoco, era el fotògraf de Ràdio Nacional, del Diari de Tarragona, bueno, cobria diverses, uh-huh, diverses informacions de televisió espanyola en aquella època. I la veritat que suposo que ens explicarà les vivències. Volem recordar una mica allò i fer una mica d'homenatge a aquella gent, doncs, que ho ha passat tan malament, i ell ara ho recorda, i la veritat, doncs, que quan hem estat ja fent una mica de producció amb ella parlant, ja ho sentireu, ho recorda molt, molt com si fos avui.
Clar, és que va ser... Bé, en vam parlar en el seu moment. Jo crec que sí, l'aniversari va ser, si no recordo malament, a primers de juliol.
Juliol, sí.
Primers de juliol. I és veritat que estava molt d'actualitat parlar del tema, perquè també aquell accident horrorós va obrir el debat del transport de mercaderies
sí,
perilloses per carretera. Ara que estem justament amb aquest debat des de fa també anys i mesos de la Nacional 340, aquests primers dies que portem, no?, sense camions de gran tonatge també a la carretera, no? Aquell va ser també l'inici del debat sobre aquest transport de mercaderies perilloses.
Fa de mal dir, farà mal dir el que diré, però gràcies a allò se va començar a fer una legislatura i es va començar a fer un reglament de transport. No podem dir gràcies a allò, però és que és allò. Vull dir, l'accident va ser el detonant de que els nostres representants del poble se sentessin a fer el que tenien que haver fet molt més abans. Però, bueno, el ser humà, fins que no ens arribi una clatellada, no aprenem.
Desgraciadament.
I, bueno, es van donar aquella clatellada que va ser, vull dir... quan us ho expliqui el Carles Busquets ja veureu que explica molt detall, però bueno, si allò es va servir per arreglar alguna cosa, doncs entre cometes, benvingut hagués sigut.
Doncs això serà el proper dimecres, dia 12. Pere, moltíssimes gràcies, evidentment ho faig extensiu a tot l'equip perquè faran molta feina aquí, ja saben, segon i darrer dimecres de mes, per tant serà el dia 12 i el dia 26, si no vaig malament, de setembre,
sí.
Vindran Pere i els llops els dimecres en aquesta casa i doncs ja saben el que hi trobaran, Molta veritat, perquè al final les entrevistes també del Pere i tot l'espai es fa des de la veritat i des de la franquesa.
Sempre.
Així que...
Jo sempre dic que quan entrevisto amb algú vull que sigui tan franc contestant com jo franc preguntant.
Exacte.
Llavors, doncs, no podem anar amb mentides. Que a vegades n'hem tingut algun que no s'ha pogut enredar, eh? Però això, Mònic, tu ho saps.
Ai, és que per la ràdio no es veu, però tu notes que desvien la mirada i dius, aquesta me l'està intentant colar. Ja.
Moltes gràcies.
A tu, Pere, t'esperem el proper dimecres, al Pere i a tot l'equip. Moltíssimes gràcies per haver fet aquesta prèvia avui i que tinguis molt bona temporada, no? I molta feina per davant.
Gràcies a aquesta casa.
Que vagi bé.
Adéu.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835-566.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. Emerson.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Falset. Aquests dies al Castell de l'Absis podem visitar l'exposició Bombes al Priorat, un recorregut pels bombardejos que van tenir lloc a la comarca l'estiu del 38, tot just en començar la Batalla de l'Ebre. Podem visitar l'exposició al Castell de l'Absis de dilluns a divendres d'11 a 3 i dissabte i diumenge d'11 a 3 i de 5 a 9. Següent parada a Tarragona, tenen una cita avui amb la peça del mes a la Casa Castellarnau a les 6 de la tarda. Cada mes hi ha un objecte protagonista de la col·lecció municipal. Aquest setembre la peça escollida és un càntir de vidre. Un tècnic de patrimoni històric ens explicarà la seva troballa, el seu significat i les seves característiques. A les 6 de la tarda a la Casa Castellarnau de Tarragona. I també a Tarragona, a les 8 de la tarda, a la plaça de Santiago Rusiñol, a la plaça de les Cols, podran descobrir què són els castells i quines han estat les fites més importants des dels inicis del món casteller. L'acte comptarà amb l'actuació dels Xiquets de Tarragona, a les 8, a la plaça de Santiago Rusiñol, a Tarragona. I un concert per acabar, en aquest cas a Valls, és el concert de Laura Relea al Pati de Sant Roc a les 8 del vespre. Temes propis i poemes de diferents cantautors. Cançons que parlen de la terra, l'amor i l'ésser humà. Estarà acompanyada al piano per Josep Mateu i també a les percussions per Josep Mateu Besora. Laura Relea a les 8 del vespre al Pati de Sant Roc de Valls.
Jo
sempre m'ha agradat molt la ràdio i sempre m'ha agradat molt la COPE. De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio i sempre m'agrada molt i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda. Allò és un fa de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah, que la veritat bé. És que sí. Escolta, Josep, un dia t'hem de convidar a venir amb la Leida. Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. La veritat és que sí, aquí una altra cosa no, però riure al programa riem una estona. Diem que volem ser la seva veu perquè volem també estar molt atents a les seves preocupacions, per això volem que ens facin arribar propostes, que si tenen, per exemple, alguna activitat que vulguin donar a conèixer perquè la posem a l'agenda, han iniciat alguna entitat solidària, alguna, doncs, alguna activitat benèfica, vinga, ens ho fan saber a través del Twitter, @copetarragona, també a través del WhatsApp del programa Notes de Veu al 672 65 35 34. Falten 11 minuts per arribar a les dues. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE, nosaltres repassarem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona, però abans ens aturem només 30 segons per la publicitat.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Deu minuts per arribar a les dues. Seguim molt pendents a aquesta hora a Tarragona de la investigació per la mort a trets d'un home aquesta matinada a Reus. La víctima, veí de la ciutat, tenia 43 anys i era de nacionalitat albanesa. Segons els Mossos, l'avís es va rebre a 3:15 de la matinada. L'home hauria caigut abatut a terra després de rebre diversos trets que s'haurien fet des d'un cotxe que després es va donar a la fuga. Aquest extrem no l'han confirmat els Mossos d'Esquadra, és el que han dit diversos testimonis de la zona. Tot plegat ha passat al xamfrà del carrer Josep Maria Prous i Vila, amb ronda de Sobirà, just a tocar d'un pas de vianants. Ara els Mossos investiguen les motivacions del crim. Pren força, sembla, la hipòtesi de la revenja. Els agents de l'àrea d'investigació criminal del Camp de Tarragona s'han fet càrrec del cas i intenten localitzar el presumpte autor o autors de l'homicidi. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit els testimonis d'alguns dels veïns de la zona. És, per exemple, el cas del Sebastià Prats.
I m'aporten corrents cap al balcó, diuen que han sentit trets, han sentit trets, no sé què. I dic, segur que són trets perquè això se sent molt, que no sigui algun tarat o alguna cosa. I just estan allí, doncs, del carrer de davant, just, baixava un cotxe super ràpid, un cotxe negre així, que cantava molt perquè era de nit, tenia la ràdio blava molt encesa, i va sortir xirriant de per allí, i em diu la dona, aquell. I, bueno, vam trucar als Mossos, vaig explicar una mica, ells ja ho sabien, crec que havien tingut algun avís previ, perquè ja em van dir que estaven en camí, tant les sanitaris com la policia i tal.
Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'home que ha mort tirotejat seria l'autor d'un homicidi a una benzinera de Cambrils l'any 2008. En aquell cas, la víctima era també un home de nacionalitat albanesa. Fons policials van assenyalar aleshores que els fets responien a una revenja per un impagament econòmic procedent del tràfic de drogues i la prostitució. El cas va arribar a judici el 2011, a l'Audiència de Tarragona, i un acord entre defensa i acusació va evitar la vista amb jurat popular. Tot plegat es va resoldre amb una condemna de 6 anys de presó pels delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, amb l'atenuant de legítima defensa. 6 anys de condemna que la víctima d'aquesta matinada hauria complert. Per això, com els dèiem, els Mossos treballen amb una de les hipòtesis que pugui ser la revenja com a motivació del crim. Seguim molt pendents, per tant, de qualsevol dada al voltant d'aquest cas. I a més coses, han desmantellat a Constantí un escorxador il·legal on se sacrificaven ovelles pel ritual musulmà. L'escorxador es trobava dins una explotació il·legal que no tenia autorització administrativa per dur-hi a terme l'activitat. En una operació conjunta, la Guàrdia Civil i la policia local de Constantí van trobar un tancat amb 110 caps de bestiar. També van localitzar la sala de sacrifici clandestina i restes dels animals que no servien per al consum humà enterrades en una fossa sense cap tipus de control. Atenció al que llegim avui al Diari de Tarragona. L'Ajuntament de la ciutat començarà la primavera la retirada de les illes de contenidors soterrats per substituir-los per contenidors de superfície. Ho fan davant el fracàs del sistema, males olors, deteriorament dels contenidors, i els començaran a canviar la primavera. La seva instal·lació va costar més de 7 milions d'euros. Hi ha 119 illes de contenidors soterrats a Tarragona. L'Ajuntament diu ara que el canvi a contenidors de superfície no suposarà un sobrecost perquè entra dins el contracte amb l'empresa de neteja. Ens quedem a Tarragona. L'alcalde diu que no permetrà que la solució per a l'Hospital Sant Joan de Reus vagi en detriment del Joan 23. Titlla de barbaritat que l'exdirector territorial de Salut parlés d'unificar els hospitals i reivindica l'impuls del pla funcional i el compromís pressupostari d'inversions per l'Hospital Tarragoní. Escoltem Josep Fèlix Ballesteros.
Si tenen un problema a Reus, que el resolguin, però en tot cas no permetré que qualsevol solució per Reus vagi en detriment de Joan 23 ni de l'oferta sanitària de Tarragona. Jo no vull parlar ni de govern de salut, ni de plans funcionals, ni de cap solució que no pasti perquè abans es facin les inversions a Tarragona. I fins que Joan 23 no estigui bé, jo no parlo de res, ni permetré que es parli de res, i arribarem fins allà on sigui, al síndic de greuges, als tribunals, al Parlament de Catalunya, allà on sigui.
En plana política també, l'alcalde de Tarragona insisteix que no es dedicarà a perseguir llaços grocs i avisa també que no els permetrà a la muralla. Ballesteros diu que no pensa fer d'això una batalla i demana una crida a refredar els ànims.
És evident que a la muralla, amb un patrimoni mundial, amb un espai molt fotografiat i que no sabem si es pot fer mal o no a la xarxa i a la muralla, no ho permetrem. Jo no penso treure llaços ni dedicar la brigada municipal ni ningú a treure llaços de la ciutat. No penso perseguir ningú ni penso fer d'això una batalla i una guerra. Jo crec que és dolent. No crec que el s'hagi de prever especialment calenta. En tot cas, si algú la preveu, hauria d'anar refredant els ànims, perquè jo crec que és bo per tots que refredem els ànims.
Per cert, que el Vallès Tarragoní continua posposant l'anunci de si repetirà o no com a candidat del PSC a l'alcaldia al 2019. Diu que farà pública la decisió a final de setembre. Deixarà passar les festes de Santa Tecla, que per cert escalfen ja motors. Aquest dimarts es presentava l'ampolla del Chartres d'enguany, presentació que arribava amb molta expectació, perquè l'any passat, si ho recorden, la Subdirecció General de Salut Pública de la Generalitat li va demanar a Josep Fèlix Ballesteros que no participés en la promoció de begudes alcohòliques. Doncs bé, l'alcalde de Tarragona, fidel al seu estil, responia així en la presentació d'enguany. Ho escolten tal qual.
En primer lloc, esteu tots gravant? L'Ajuntament de Tarragona recomana el consum responsable i moderat d'alcohol. Està ben agafat això? Penso seguir venint, per tant, malgrat que algú pugui dir alguna barbaritat, penso seguir venint a aquesta presentació tantes vegades com calgui. I ara, amb més tranquil·litat, des que veig que el president de la Generalitat regala ratafia, doncs suposo que algú no li dirà a l'alcalde de Tarragona que no faci determinades coses.
La xifra avui són els 10,7 milions de pèrdues que preveu Unió de Pagesos per la davallada del 60% de la producció d'avellana. Esperen unes 6.000 tones menys de producte. Les fortes ventades del març han acabat enfonsant les estimacions inicials i els avellaners han quedat pràcticament buits en les parts més exposades al vent. El sindicat alerta dels baixos preus publicats aquest dilluns per la Llotja de Reus i adverteixen de la gran diferència de preus entre varietats d'avellana que no s'havia produït fins ara. El sindicat demana ajudes urgents i alerta que si no hi ha una millora a curt termini en el sector, podrien haver-hi abandonaments, tant de joves acabats d'incorporar com de productors consolidats. I abans d'arribar a les dues, a aquesta hora, normalitat a les carreteres tarragonines. Segons el Servei Català de Trànsit, fem una ullada també a la previsió del temps i estem molt atents perquè hi ha alerta taronja a les comarques de Tarragona. Per tant, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Josep Moragas, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Tarragona, a poc el cel s'anirà tapant més i més i cap a la tarda estarà tapat per complet. Esperem ruixats i tempestes ocasionals, seran localment fortes o molt fortes i amb calamarsa, sobretot en zones de l'interior. Per això, al prelitoral sud de Tarragona i a la depressió central de Tarragona, tenim actiu l'avís groc per pluges en aquestes zones. Temperatures sense canvis importants, que es mouran avui entre els 28 i 30 graus, i el vent que per la seva banda bufa variable fluix en predomini del sud-est durant les hores centrals del dia. Demà a la província de Tarragona tindrem intervals nuvosos, el cel s'anirà tapant, aniran creixent núvols d'evolució en àrees de muntanya que ens deixaran ruixats i tempestes ocasionals, preferentment cap a la tarda, i a la meitat és on no descartem que siguin tempestes i pluges localment fortes, per això tenim actiu l'avís groc a tota la província de Tarragona per pluges i tempestes. Temperatures que demà baixaran, a Tarragona arribarem als 27 graus, a Tortosa 31, al Vendrell i a Reus màxima de 28, a Gandesa 27, i el vent per la seva banda bufarà variable fluix amb intervals de brises a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs en un minut arribarem ja al punt de les dues, tanquem la paradeta per avui, ho fem amb aquesta efemèride musical del dia, recordant que tal dia com avui del 46 va néixer Freddie Mercury, hauria fet avui 72 anys. Doncs amb la seva música, amb la música de Queen, aquesta cançó, arribem al punt de les dues. Ha estat un plaer tenir-los novament a l'altra banda de la ràdio. Ens retrobem demà a les 12:20. Acabin de passar molt bon dimecres.